Bon dia. Els experts asseguren que els boscos s'han de cuidar durant tot l'any per evitar incendis forestals.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
És una aposta per poder-ho fer més en més territori, perquè a la Garrotxa, tot i que hi ha molta massa forestal, hi ha molts sectors que és molt difícil poder treure aquesta massa. No? Quan fas la tallada, després, clar, el pas següent és la treta de la fusta, i la treta és complicada, perquè no, la geografia doncs, és complicada. Aquest és un sistema doncs, que ho facilita una mica. I el que intentem doncs, és que ara doncs, fer-ho d'una manera més massiva. No? Hem comprat maquinària, hem comprat eines per poder-ho fer d'una manera doncs, més ordinària.
És l'enginyer forestal del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, Joan Montserrat, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Ho asseguren els experts l'aspecte que comentàvem fa breus segons, que és cuidar els boscos durant tot l'any i no només pensar-hi durant l'estiu. En el cas de la Garrotxa, aquest hivern ja s'han fet desembosc de troncs d'algunes espècies per tal que alguns boscos estiguin en millors condicions. Segons els mateixos experts, també és complicat revertir el greu problema que pateixen els boscos catalans i que la mala gestió feta fins ara i la climatologia actual comportaran grans canvis en la biodiversitat en un futur no molt llunyà. De seguida escoltem les diferents veus dels experts i també coneixem més detalls d'aquest tema, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 3 de gener de 2024. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'augment en el consum de les pantalles està relacionat amb el retard del desenvolupament dels infants. Un estudi del CDIAP de la Garrotxa, juntament amb quatre altres centres de Catalunya, ha arribat a aquesta conclusió després d'observar el comportament de més de 160 infants. La ceba de Campauet preveu més de 1.000 litres d'aigua per metre quadrat aquest 2024. Aquesta prova augura una primavera molt plujosa i, en canvi, l'inici d'any i l'estiu seran secs. Primer dia d'acampament reial a Olot, part de la comitiva reial ja ha arribat abans que ho facin ses majestats els Reis d'Orient en la cavalcada del divendres. A la plaça Clarà s'hi reuneixen aquests dies el carter, el mag, el carboner i molts patges. També ens preguntarem què hi ha al darrere del pessebre monumental de la ciutat. Precisament li han preguntat al seu autor, des de fa dues dècades, el pessebrista David López. El pessebre ubicat al pati de l'hospici és molt conegut, però de ben segur que hi ha qui no ha notat que, mica en mica, es va canviant el material del qual estan fetes les figures. També parlarem de pessebres, en aquest cas a Ridaura. Els veïns i veïnes del municipi homenatgen a Lluís Castells, veí i mestre del municipi, que va morir sobtadament fa 25 anys. Durant tot l'any, a l'escola del poble, que porta el seu nom, han organitzat activitats per commemorar-lo. En esports, els escacs retornen al Firal d'Olot. S'han instal·lat dues taules de pedra davant de la seu del Club Escacs d'Olot. Les taules de joc se sumen al conjunt d'activitats en el marc del 75è aniversari del club. I en la carpeta esportiva parlarem també de la trentena d'infants que participen en el casal multiesportiu del Nadal d'Olot. L'activitat procura ensenyar noves disciplines esportives en els darrers anys, com poden ser l'handbol o el surf skate.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El 2023 es tanca amb més gent treballant i una lleugera baixada de l'atur a Catalunya. El desembre ha estat inusual i les contractacions de Nadal no han estat suficients per fer baixar el nombre de desocupats durant el mes. Comissions Obreres lamenta la dificultat del mercat de treball per absorbir els nous aturats i els de llarga durada. El sindicat constata que la reducció de la desocupació en un any no s'ha produït en el mateix ritme que l'any passat, el 2022. En successos detenen a la Jonquera un fugitiu dels Estats Units acusat d'atracament i homicidi. Els Mossos d'Esquadra l'han arrestat arran d'una identificació al carrer i està pendent de ser extradit. Els tècnics d'Hisenda calculen que l'Estat ingressarà més de 21 milions d'euros amb el sorteig del nen. El dècim guanyador de la rifa de Reis pagarà 32.000 euros en impostos i el segon premi fins a 100.000 euros. A la pàgina internacional, els escenaris que obre la mort del número 2 de Hamas al Líban en un atac amb dron. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, compareixerà avui en públic i haurà de dir si respon i de quina manera. I la rectora de Harvard dimiteix pressionada per la dreta, acusada d'antisemitisme i plagi. Claudine Gay és la segona rectora que plega en poques setmanes per les protestes universitàries en contra de la guerra a Gaza.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la temperatura aquest tercer dia de l'any pujarà lleugerament. Per tant, tindrem un cel ennuvolat al matí, alguna clarina a la tarda, especialment a l'interior i al nord. A la tarda pot seguir una mica tapat cap a la costa, però en cap cas sense cap mena de pluja. Ahir va quedar un dia fred, al Ripollès sobretot. Per exemple, Ripoll mínima 2 sota 0, màxima 7. Gombrèn 1 sota 0, màxima 6. O a Camprodon la mínima 3 sota 0, la màxima 11. A Olot mínima 1 sota 0, màxima 14. O a Mieres van arribar 17 graus de màxima al vent de Ponent. I de Garbí, vent de oest, sud-oest, va ser fort, per exemple, gairebé 80 per hora a Sant Feliu de Pallerols, gairebé 70 per hora a Sant Privat d'en Bas. Avui potser no farà tant vent de ponent i amb aquest dia més ja tan nuvolat i no tan fred com ahir. Bé, sembla que dijous es manté el cel variable, mig ennuvolat, a la tarda núvols prims, en principi no hi haurà gaire boira, la temperatura una mica més alta, per tant un ambient relativament suau per ser ple hivern, gener, temperatures més altes del normal, ben bé 4-5 graus per sobre la mitjana. A última hora del dia arribarà una pertorbació molt debilitada, podria ploure poc a l'interior i al sud de Girona, bàsicament ja la nit de dijous a divendres, i divendres, vigília de Reis, pot canviar el temps. Tindrem més núvols, alguna pluja, que es pot reactivar a la tarda i al vespre, coincidint amb les cavalcades. La temperatura baixarà notablement i la neu podria baixar cap als 1.000-1.200 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 3 de gener de 2024 i avui parlem dels boscos, perquè es tendeix a pensar en ells durant l'estiu, quan es produeixen incendis forestals, però el cert és que cal actuar per millorar l'estat dels boscos durant tot l'any. Ho asseguren així els experts. A la Garrotxa, aquest hivern s'han fet desembosc de troncs d'algunes espècies, per tal que alguns boscos estiguin en millors condicions. Segons els mateixos experts, és complicat revertir el greu problema que pateixen els boscos catalans i que la mala gestió feta fins ara i la climatologia actual comportaran canvis en la biodiversitat en un futur no molt llunyà. Ens dona més detalls d'aquest tema en Gerard Puigdemont.
Normalment només es pensa en l'estat dels boscos quan es produeixen incendis forestals a l'estiu. Durant l'any, però, és important fer el màxim de gestió forestal possible per millorar les condicions dels boscos i les persones que treballen a bosc asseguren que a Catalunya s'ha fet una sobreexplotació i un espoli dels boscos. En parla Pere Sala, treballador de bosc.
El tipus d'aprofitament forestal que es feia fa 60, 70, 80 anys era el carboneig. Llavors, ja estava tot pensat per fer un producte en concret. Quan es va deixar de fer aquest producte, els boscos van deixar de tenir la importància que tenien abans, es van abandonar, no es van fer els tractaments que s'haurien d'haver fet, i ara tenim boscos que no en pots treure un rendiment, sinó que hi hauries d'afegir molts diners. El sector privat no ho farà mai, perquè no té els diners segurament per poder invertir, per fer tot el que s'ha de fer, i l'administració pública només pensa en el bosc els estius quan es crema, efectes pràctics, i fa poca cosa.
Aquest hivern a la Garrotxa s'han fet desemboscs amb uns canals de plàstic que permeten treure fusta d'arbres no molt pesants, com per exemple alzina, a través d'una mena de tobogan, a zones on és complicat fer-hi arribar un vehicle o maquinària. Fa uns dies es va fer una extreta de 9 tones de troncs d'alzina a una zona propera al volcà Croscat. En parla Joan Montserrat, enginyer forestal del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
És una aposta per poder-ho fer més en més territori, perquè a la Garrotxa, tot i que hi ha molta massa forestal, hi ha molts sectors que és molt difícil poder treure aquesta massa. No? Quan fas la tallada, després, clar, el pas següent és la treta de la fusta, i la treta és complicada, perquè no, la geografia doncs, és complicada. Aquest és un sistema doncs, que ho facilita una mica. I el que intentem doncs, és que ara doncs, fer-ho d'una manera més massiva. No? Hem comprat maquinària, hem comprat eines per poder-ho fer d'una manera doncs, més ordinària.
Un cop extreta de tota aquesta fusta se'n pot fer llenya. El projecte està finançat pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i pel Pla Anual de Transició Tecnològica de Catalunya. Segons els experts, la mala gestió que s'ha fet dels boscos i la climatologia actual pot comportar canvis als boscos de comarques com la Garrotxa. En parla Narcís Coromina, treballador de bosc, i el mateix Pere Sala.
Anem tard. Vull dir, no s'ha fet gestió, el bosc està com està, i ara en aquests últims anys portem 3 anys de sequera, i és que tots els pins estan morint, tots els arbres, hi haurà un canvi de vegetació que la veurem d'aquí poc.
El paradigma de la vegetació mediterrània ara es trobaria a la muntanya baixa, doncs ens trobarem que cada vegada més pujarà en alçada, o sigui, els alzinars més secs, rouredes seques aniran pujant de cota. Aquí a la comarca, a la llarga, s'acabarà el roure pènol que hi ha a Vora Tosca, segurament, i les fagedes quedaran segurament molt ancorades a llocs, sí, a llocs. Molt humits, amb bacs, poc exposats al vent.
D'aquesta manera, la Garrotxa podria tenir un tipus de bosc més similar al que hi ha, per exemple, a l'Empordà o a la zona de Tarragona. Però el pitjor de tot és que una part de la biodiversitat que hi ha actualment a la comarca també es perdrà.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes d'aquest dimecres 3 de gener de 2024 parlant de l'augment en el consum de les pantalles que està relacionat amb el retard del desenvolupament dels infants. Un estudi del CEDIAP de la Garrotxa, juntament amb 4 altres centres de Catalunya, ha arribat a aquesta conclusió després d'observar el comportament de més de 160 infants. L'estudi ha demostrat una relació directa entre l'ús de dispositius electrònics i problemes motors, cognitius i també de conducta, informa Pere Obach.
L'any 2019, els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç de la Garrotxa, Osona, Gironès, Baix Empordà i Pla de l'Estany es van unir per respondre en l'augment de les demandes de famílies que volien saber si els seus fills i filles tenien alguna discapacitat motriu. Per fer-ho, els centres van realitzar un estudi amb 164 nens d'entre 16 i 48 mesos per investigar si hi havia una relació entre l'ús de pantalles i el desenvolupament psicomotor dels infants. Els resultats de l'estudi han demostrat que hi ha una correlació entre les hores d'ús de pantalles i un retard en el desenvolupament personal social, de motricitat, de llenguatge expressiu i també problemes cognitius. Segons explica la directora del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç d'Integra Garrotxa, Esther Pla, l'etapa compresa entre els 0 i els 4 anys és una etapa molt sensible, ja que les connexions neuronals es multipliquen.
Si comparem doncs, el volum i les connexions neuronals als 4 anys als de 10 anys, no hi ha tanta diferència com la progressió que hi ha hagut des del naixement fins als 4 anys. Val? Vol dir que és un període molt sensible en el qual doncs, el nen ha d'aprendre moltes funcions, val? Però que l'entorn hi té a veure.
En aquest estudi també s'ha observat que a mesura que augmenta el nombre d'hores d'ús de pantalles, existeix una correlació amb l'aparició de casos d'ansietat, reactivitat emocional, comportaments desafiants i un augment en conductes agressives.
La conducta també està afectada, per exemple, sobretot amb estudis amb adolescents, és com més s'ha vist, no? Uh-huh. Estan més agressius, els hi costa més l'atenció, i és com més reactius, no? A tot el que hi ha quan han de deixar el mòbil, quan han de relacionar-se amb els altres, doncs tot, que hi ha una certa interferència. Clar, i més estan creats també ja per no?, per generar una certa dependència.
En una època tan marcada pels mòbils i internet, seguir connectat al món real és important. Els experts en desenvolupament infantil recomanen que els pares i mares dediquin temps de qualitat amb els seus infants, sense l'ús de dispositius electrònics. Aquest temps de qualitat permet fomentar la interacció, el contacte i el joc lliure, que són fonamentals per al desenvolupament emocional, social i cognitiu dels infants.
Un apunt de les comarques de Girona, que precisament han tancat aquest 2023 amb una nova pujada del nombre de persones aturades. Val a dir, però, que es tracta d'un increment més lleuger que els mesos d'octubre i novembre. En concret, la pujada ha estat d'un 0,3%. 35%, o el que és el mateix, 108 persones més a les llistes de l'atur a la demarcació. Amb tot, l'any es tanca en positiu respecte l'any passat, i és que aquest 2023 hi ha 1.318 persones menys que fa un any, el que representa una baixada del 4%. Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, la relació és similar. De nou torna a caure el nombre de persones que hi estan afiliades, seguint la tendència als mesos anteriors, si bé ho fan moderadament, un 0,73%. Respecte a l'any passat, però, s'ha incrementat un 3,75%. Marxem cap a Santa Pau perquè la ceba de Campauet preveu més de 1.000 litres d'aigua per metre quadrat aquest 2024. Aquesta prova augura una primavera molt plujosa i, en canvi, l'inici d'any i l'estiu seran secs. En Josep Grabulosa, qui fa la prova cada any, afirma que si es compleixen les previsions, aquest any no es parlarà tant de sequera i espera que els pantans s'omplin una mica.
El calendari de la ceba és una prova meteorològica tradicional que indica quins mesos de l'any seran més secs i quins altres seran més plujosos. En Lluís Grabulosa, l'Osa de Santa Pau, fa la prova cada any, algun amb més encerca d'altres. Per exemple, encara espera 150 litres que havien de ploure l'any passat. Tot i això, aquest any han de ploure més de 1.000 litres per metre quadrat, una xifra que, si es complís, duplicaria els litres que van caure el 2023.
Al principi d'any, el gener i el febrer, no plourà molt, però sembla que hi ha gotes que això podria ser neu, tant el gener com el febrer, però tenim tota la primavera plujosa. Cauran, com cabi el mes de juny, hauran caigut 600 litres. Que va tindrem tot un estiu sec, una tardor seca, però al final d'any també arribarà un episodi, el novembre i el desembre arribarà un episodi de pluja.
La sequera ha estat una de les grans preocupacions al llarg del 2023. Tot i això, seguint el que diu la ceba, aquest any s'hauria d'acabar.
Jo crec que si es promeix aquests que sembla que representa molta aigua, perquè tant el maig com el juny han de caure al mes 200 litres cada mes, vull dir que és molta aigua i sembla que irà molt bé. Esperem que se compleixi la previsió i almenys, encara que no arribi, si no arriba a 1.050 litres, doncs que arribi a 900 litres, que és el promig que tenim aquí a Santa Pau.
El calendari de la ceba és una prova que cada vegada guanya més adeptes a Santa Pau. Molts veïns i veïnes fan la prova a casa seva i entreguen els resultats a Campauet, un dels bars del poble, on s'hi fa un concurs. En acabar l'any, aquell que s'hi hagi costat més s'emporta una estació meteorològica per a la seva llar.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzam el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Obrim pàgina cultural parlant del primer dia del campament reial a Olot. Part de la comitiva reial ja ha arribat abans que ho facin ses majestats els Reis d'Orient en la cavalcada d'aquest divendres. A la plaça Clarà s'hi reuneixen aquests dies el carter, el mac, el carboner i molts patges. Els carters reials, precisament, ja han començat a rebre les primeres peticions dels més petits, que també les han explicades als micròfons de Ràdio Olot.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Cares d'emoció i nervis a pocs dies de l'arribada de ses majestats els Reis d'Orient a Olot. Com cada any, la plaça Clarà acull el campament reial, on diferents membres de la comitiva reial descansen abans de l'arribada dels tres reis. El cuiner, l'home del temps, el mag, els carters reials i diferents patges comencen a treballar aquests tres dies abans de la màgica nit de Reis. Centenars de famílies van passar en aquest primer dia de campament reial en el primer dels tres dies que estarà instal·lat al centre de la ciutat. Des de Ràdio Olot i Olot Televisió vam tenir la sort de poder parlar amb el cuiner Rovelló i tot el seu equip. Dies de feina a la cuina reial per preparar el menjar per a tota la comitiva.
Tot, hem de posar tota la parola. Tenim aquí una parola, que tenim una feinada, anar remenant i remenant.
Sí.
Molt bé.
Tots els ingredients màgics per donar menjar a tot el seguici. Penseu que falten 3 dies i ja estem fent escudella.
Els nens i nenes són també protagonistes aquests dies. Tenen diferents tasques importants, com fer la carta, el fanal i tenir tots els preparatius per rebre els Reis d'Orient. Molts d'ells han explicat al micròfon de Ràdio Olot i Olot Televisió què han demanat i alhora si s'han portat del tot bé al llarg de l'any.
Roba per mi, roba per les nines... Amb cotxes petits.
Mig-mig.
Tu?
Mig-mig.
Un bingo. Unes sabates de muntanya. Jo un patinet amb rodes mitjanes. Una cadireta de la bicicleta del pare, perquè l'altra és molt vella.
He demanat uns guants de porter. També he demanat Lego Tècnic.
El campament Reial d'Olot estarà a la plaça Clarà fins aquest dijous 4 de gener. Aquest dimecres i també dijous s'estrenarà per primera vegada la franja per a persones amb baixos estímuls, gran novetat del campament d'aquest 2024. Avui també ens preguntem què hi ha al darrere del pessebre monumental de la ciutat. És el que precisament hem preguntat a qui millor el coneix, el seu autor des de fa 2 dècades, el pessebrista David López. El pessebre ubicat al pati de l'Hospici és molt conegut, però de ben segur que hi ha qui no ha notat que mica en mica es van canviant els materials dels quals estan fetes les figures, i els més joves també, fins i tot, no recordaran que anys enrere hi havia el pessebre ubicat a altres espais de la ciutat.
Tot i que els orígens del pessebre a la ciutat d'Olot es remunten 800 anys enrere, en els darrers temps parlar del pessebre monumental és parlar del pessebre que des de fa 21 anys munten David López.
És el pessebre monumental, quan jo era més petit, doncs és el que la gent recorda a la plaça Major, que llavors per diferents motius de vandalisme a les nits i així es va passar a fer el que era l'antic Hospital Sant Jaume al pati, que així ens quedava tancat, i deu fer uns 10 anys que el fem aquí al pati de l'Hospici.
En David recorda pessebres clàssics com el de palla o d'altres de més moderns com el de les fletxes i d'altres que són més contemporanis de nit i clàssics de dia com el d'enguany, que representa una placenta per explicar l'origen d'aquest popular pessebre amb el so d'un batec de cor de fons. Li queden idees encara per on, David?
És una bona pregunta aquesta. Sempre en tinc alguna encara. Me queda algun pessebre, alguna idea pendent i bueno, de moment cada any l'he pogut anar resolguent bastant bé, amb alts i baixos, però bé.
Els materials de les figures també han anat evolucionant amb el temps. Mica en mica es va deixant la pasta de taller i s'elaboren les figures en fibra de vidre, més resistents per estar a l'exterior i per fer front a possibles inclemències meteorològiques. Fins al 7 de gener hi ha temps per gaudir del pessebre més gran en dimensions que es pot veure a la ciutat aquests dies.
I també a Ridaura homenatgen a Lluís Castells amb un pessebre i ho fan els seus veïns i veïnes. Veí i mestre del municipi, Castells va morir sobtadament fa 25 anys. Durant tot l'any a l'escola del poble, que porta el seu nom, han organitzat activitats per commemorar-lo i des de l'Ajuntament asseguren que encara n'organitzaran més.
Lluís Castells va ser el mestre de l'escola de Ridaura durant molts anys. Aquest gener es compleixen 25 anys de la seva mort a causa d'un accident d'avioneta. Els alumnes que la van tenir llavors el recorden com a més que un mestre, ja que més enllà del seu ensenyament, involucrava els veïns i veïnes i entitats locals en l'educació dels infants que estudiaven al municipi. Entre les activitats que organitzava Castell al llarg de l'any hi havia el pessebre vivent de Ridaura. Per tal d'homenatjar la figura de Lluís Castells, l'Ajuntament de Ridaura ha organitzat aquest dissabte l'activitat Sentim el pessebre, una acció amb la qual, a través dels 5 sentits, els veïns i veïnes recorden el pessebre que feien 25 anys enrere. L'alcaldessa de Ridaura és Anna Vegas.
Dins l'any Lluís Castells, que celebrem el curs escolar Lluís Castells 23-24, és la segona activitat que fem per commemorar-lo i hem volgut fer aquesta activitat que es diu Sentim el pessebre. No és un pessebre vivent, sinó és Sentim, no? Amb els sentits, les olors, les imatges, les cançons que podíem viure en el pessebre de Ridaura.
L'escola de Ridaura ara es diu Escola Lluís Castells i l'equip directiu del centre ha batejat el curs escolar amb el mateix nom. El cert és que l'activitat Sentim el pessebre és la segona que organitzen el municipi en aquest sentit. La primera va ser recordant anècdotes i Vegas assegura que encara en tenen més de preparades.
Hi ha alguna sorpresa, però hi haurà, per exemple, segur una exposició de fotos de Lluís. Al final de curs ens agradaria fer la festa de final de curs tal com la feia ell, que era més enllà de l'escola, si no era la festa final de curs, però hi encabia tota la gent del poble i farem més activitats, sí, que ja anirem explicant.
Amb la mort de Lluís Castells, el pessebre vivent de Ridaura va deixar de celebrar-se. Ara l'equip de govern vol recuperar-lo de cara al Nadal que ve.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlant d'escacs, que precisament han retornat al Firal d'Olot des de fa pocs dies. S'han instal·lat dues taules de pedra davant de la seu del Club Escacs d'Olot. Les taules de joc se sumen al conjunt d'activitats que el club ha organitzat aquest any amb motiu del seu 75è aniversari. Guillem Guardiola.
Amb la voluntat d'apropar els escacs a tota la ciutadania, l'any 1976 es va inaugurar un tauler gegant al Firal d'Olot amb peces d'un metre d'altura i a disposició del públic. El tauler es va decidir retirar al cap d'uns anys a causa de la remodelació del passeig, però el Club Escacs Olot ha trobat en el seu 75è aniversari un motiu més que suficient per retornar els escacs als carrers. Davant de la seu del club s'han instal·lat dos taulers de pedra que, segons el seu president, Miquel Canal, ha posat la cirereta al pastís a l'aniversari.
Sempre que podem sortim al carrer, traiem les taules i muntem les simultànies, que els campionats, intentem que la gent es visualitzi els escacs, intentem sortir sempre que podem aquí al Firal, i ara encara ho tindrem més fàcil, amb aquests taulers exteriors la cosa serà més fàcil.
Per celebrar el 75è aniversari, enguany també s'ha editat un llibre sobre la història i evolució del Club Escacs Olot i s'han instal·lat unes vitrines a la seva seu on poder veure tots els trofeus. El club compta amb uns 500 alumnes a les seves classes i més de 100 jugadors federats. En aquest sentit, el seu president, Miquel Canal, assegura que la iniciativa pot servir perquè l'afició per als escacs continuï creixent a la ciutat.
Cada vegada hi ha més afició. Cada vegada sempre tenim gent nova que entra per la porta del club, interessats en classes, en gent que ja sap jugar i li agradaria jugar a campionats, hi ha una mica de tot, nens que volen venir a aprendre, hi ha una mica de tot, però la salut està bé.
El Club Escacs Olot començarà aquest mateix gener la seva segona temporada consecutiva a la Divisió d'Honor, la màxima categoria dels escacs catalans.
I d'escacs passem a parlar de la trentena d'infants que participen aquests dies en el casal multiesportiu de Nadal a Olot. L'activitat procura ensenyar noves disciplines esportives en els darrers anys, com poden ser l'handbol o el surf skate. Els nens i nenes també han estat practicant voleibol, patinatge, escalada, jocs del món i altres activitats. El casal multiesportiu de Nadal ha començat aquest dimarts i s'allargarà fins aquest divendres.
Unes 250 persones a la Garrotxa van acomiadar l'any 2023 amb les curses de Sant Silvestre i ara l'esport ha tornat a arrencar aquest dimarts amb el casal multiesportiu de Nadal d'Olot. Una trentena d'infants com la Sier i l'Ignatius han començat l'any amb aquesta rutina.
Durant el dia d'avui estem fent esport, també estem fent escalada, després farem futbol i després marxarem a casa.
Això em pensava que estaria avorrit, però després, mira, estic aquí i és el casal més bo del món.
Els jocs tradicionals de coneixença i l'escalada han sigut els protagonistes en el primer dia de casal. Segons la seva coordinadora, Meritxell Pujol, és vital donar la benvinguda al nou any fent esport.
Els hi agrada molt, a vegades veus que arriben al matí amb una mica més de son, però llavors a la que fas el primer joc i es comencen a conèixer més, agafen confiança, veus que estan molt motivats, i més a aquestes edats que els encanta moure's, i si venen aquí és que els hi agrada.
La trentena d'infants continuen al casal amb jocs col·lectius i de raqueta aquest dimecres, esports de roda com l'hoquei i el surf skate aquest dijous i patinant a la pista de gel de la plaça Major aquest divendres. Precisament, provar i tastar noves disciplines esportives és un dels objectius principals del casal, segons destaca el regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona.
És veritat que ha anat evolucionant amb el pas del temps. Havíem tingut algunes activitats de caràcter més competitius en algun moment, com havia estat el casal el Nadal esportiu, per exemple, i ara vam pensar que ho podíem evolucionar també a casals de Nadal, ampliar les edats, fer un ventall més ampli d'edats i treure poder aquesta càrrega competitiva i, en canvi, potenciar més tot el que era la pràctica esportiva de noves disciplines que difícilment puguin practicar durant l'any.
Seguint la línia dels últims anys, els infants s'agrupen en funció de la seva edat i treballen tant de forma individualitzada com col·lectiva perquè puguin descobrir i practicar tota mena de disciplines esportives.
Doncs amb la carpeta esportiva tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 3 de gener de 2024. Més informació, com sempre, minut a minut, a les xarxes socials i al portal web de notícies garrotxadigital.cat. A Ràdio Olot tornem amb més informació a partir de les 3, com sempre, amb els butlletins horaris habituals. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.